TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Molt bon dia, matiners. Com estàu? Com va sa cosa? Com va Cristina Ramon?
Jo estic esperant a que t'arrenquis a cantar.
És perquè he agafat el micro. Bé, tenc un problema que no tenc els textos i tenc un... Perquè això que feim nosaltres té guió.
Pareix que no.
Pareix que però no, sí. Però perquè som com molt naturals, però té guió. Sí. Molt bé, avui és dijous 12 de febrer. Avui farem el programa entre en Pablo Morganti, que està en els controls tècnics, na Cristina Ramon, ja l'heu sentit, jo som en Vicent Tur, i també tindrem per aquí en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Javi Riera. Avui tenim la secció de cine i televisió. Parlarem d'algunes estrenes i de les coses que... de les sèries que més li agraden a en Javi Riera. La secció té un nom fantàstic, es diu Spoiler. A més, tenim la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure. Tenim una àrea de turbulències preparada perquè es mogui una miqueta s'avion, que sempre és un poc divertit. Hi ha gent que no li agrada, però hi ha gent que sí. I també és cantant sota la dutxa i alguna cosa més fins que siguin les 7 del matí i arribis informatiu.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Santa Eulària, verge i màrtir, patrona de Barcelona i, sobretot, de Santa Eulària de Riu.
Ah, per favor.
Clar que sí, a Eivissa d'Eularis i Lalis abans n'hi havia com a mínim una a cada casa.
Encara queden.
Sí. També és, però, Sant Gaudens, que és quasi igual d'habitual, també dit Gaudenci, bisbe, i Sant Damià, soldat màrtir. Avui, per cert, també és el primer dia de Carnaval.
Així és. El període de Carnaval s'inicia el dijous anterior en el dimecres de Cendra, que a la vegada és el dimecres que es troba 40 dies abans del diumenge de Resurrecció de la Setmana Santa. Sí, senyors, tu ho sabies?
Ja m'he perdut.
Ja sí, no? És relativament fàcil, si ho veus, damunt d'un calendari. El Carnaval depèn de la Setmana Santa totalment, per si algú no ho sabia. És a dir, que en el fons, el Carnaval també és una festa religiosa, o almenys marcada pel calendari religiós. Però és que resulta que la Setmana Santa, a la vegada, es fixa segons una cosa que pot parèixer menys religiosa i més primitiva i pagana, com és el calendari lunar. Ja que el diumenge de Resurrecció sempre és el diumenge següent a la primera lluna de la primavera.
Ara sí que m'he tornat a... Vamos, m'he perdut ja tot.
En realitat és fàcil, eh? En realitat, aquest ús del calendari lunar no prové de cap festa pagana, sinó del calendari litúrgic jueu que mescla tant el cicle del sol com el cicle de la lluna i que si ja us heu quedat així una mica peixos,
bastant.
Si ara us explicam això, ja us perdeu totalment.
No, suficient. Tornem ara a Occident.
Ho sabies tot això?
Em sonava, però no havia retengut mica d'aquesta informació. Tornem ara millor a Occident per parlar d'un concepte que sí que és 100% europeu i més fàcil d'entendre, l'evolució de les espècies.
Woo! molt fàcil d'entendre, no tant, que hi ha molta gent que
sí,
ho nega,
ja.
També.
En realitat, llavors ho he pensat millor i quizá no.
Ho has pensat.
Sí, sí, sí. Però, bueno, hem il·lustrat aquesta efemèride amb sa cançó Do the Evolution, de Pearl Jam, que diu "Vaig per davant, som un home, som el primer mamífer que s'ha posat calçons".
Brillant.
Avui es celebra el dia de Darwin, que va néixer un 12 de febrer de 1809. Ja li llegirem l'horòscop un altre dia. Es tracta d'un dels pensadors i científics occidentals més notables de la història, autor de L'origen de les espècies, on afirma que totes les formes de vida que existeixen a la Terra procedeixen d'un avantpassat comú, que amb el temps es va anar adaptant en el medi. Segur que aquest avantpassat s'hauria adaptat encara millor si hagués conegut la previsió dels temps.
Idò, sí, no només no mos lliuram desvent, sinó que entendrem una micolla més, una mica bastant, perquè s'espera vent fort o molt fort, amb ratxes de 70 o 90 quilòmetres en general, i ratxes de 130 quilòmetres hora que poden arribar a ser en els cimerols, en els cims de les muntanyes i dels puig, i en els caps. La situació és especialment delicada a Menorca, i també en àrees de Mallorca, on estan en alerta taronja per mal estat de la mar i per vents forts fins a les 7 de la tarda. En el cas d'Eivissa i Formentera, s'alerta només es groga i fins a les 13, fins a la 1 del migdia. Per tant, situació una mica millor a les Pitiuses, pitjor a àrees de Mallorca i a l'illa de Menorca. En cel, en general, volíem dir, els cels estaran poc tapats amb intervals de nevolats alts que tendiran a coberta la nit. Temperatures en descens, especialment les màximes. Com dèiem, es vent fort o molt fort i aquests 130 km hora que es poden arribar a produir en els cims i en els caps. Es vent disminuirà a la nit de manera bastant ràpida, disminuirà a moderat i a fluix. Temperatures a Palma tindran 15 graus de mínima, 19 de màxima, són temperatures altetes, Sa Pobla, per exemple, una temperatura semblant, 15 de mínima, 18 de màxima, a Lluc 11 de mínima, 15 de màxima. En el cas de les Pitiuses, l'aeroport d'Eivissa té una previsió d'una mínima de 15 i una màxima de 18, molt semblant. I en el cas de Menorca, temperatures lleugerament més baixes, 14 graus de mínima, per exemple, a Mahó, 16 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Oh, sol, mio. Home, avui sol sí, perquè a Jamaica fa sol.
Sí, a Jamaica fa sol fins que arriba...
Si és que el fum...
Fins que el fum ens el deixa veure. O, bueno, fins que arriba un huracà, una tempesta tropical, no? Però és així, si el fum no em nuvola els teus ulls, pots veure el solete i pots fins i tot ballar morosament, perquè s'ha de ballar a poc, la cançó que us he portat avui, que és en Wayne Smith, i un tema que es diu Under My Sleng Leng. S'ha dit que aquesta cançó ja no és de reggae, és de dancehall.
Quina és la diferència entre reggae i dancehall?
Mira, jo si sàpigués de música et diria que això té un compàs tal i allò té un compàs qual, però jo no sé comptar compassos. No, a veure, es diria que el reggae va començar a finals dels 60, i fins a començar dels 80, i el dancehall és, al fons, és en sintetitzadors. Sempre ja no té... hi ha la guitarreta, però ja es nota, i són els anys 80, i en sintetitzadors, música preprogramada, i després també es canta d'una manera diferent.
Es reggae amb cintes.
Sí, amb cintes, i també es rapeja. Més que cantar, rapeja, o es parla, o es tuasteja, que deien ells, no? Es va parlant per sobre de la base rítmica. En aquest cas, aquesta cançó va ser molt, molt molt, molt influent, perquè van utilitzar un Casio MT40. Aleshores, tu te'n recordes aquells teclats dels anys 80?
Sí.
Que tu apretaves un botonet i deies ritmito de vals, sí. Ritmito de bossa. Sí, tum-tum-tum.
Com es de trio, per exemple, es va fer en aquells anys, que era ritme, bàsicament el ritme aquell.
Ah, efectivament.
Des Casiotone.
Doncs allà, en aquest, és el Casio MT40, li donaves el botonet de rock i feia tup-tup-tup-tup, i és la cançó aquesta. Aleshores, el putxum-putxum-pum del Casio, amb un tio fem una guitarreta, un punteig, una miqueta reggae, i el senyor parla per sobre.
No sabrem si podreu cantar avui, però podreu fer putxu, putxu, putxu.
Això, putxu, 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 i el senyor canta per sobre. I aquesta cançó es va convertir icònica, va dir, ah, idò, es pot fer això? Idò, endavant. I no res, us deixen Wayne Smith i aquest tema de l'any 85, Under My Sling Sling.
Put it in a cup of spark on the minivan. Take the seed and me make the ash shine. And me put it in the barrel, but me know it knows spoil. And I must maintain me on
my bed. IB3 Radio és història. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, la Xia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
Molt bé, estem aquí per fer-vos spoiler. Avui hi haurà spoiler o no, tio? Javi Riera, bon dia.
Et faré spoiler de ser spoiler. Avui hi haurà spoiler.
Avui hi haurà spoiler.
Però no te l'he volgut espolejar.
Perquè jo no te'l foti.
Clar, és...
Bé, vosaltres no m'ho veus...
Perquè... Té una dosificació de la informació.
Clar, ara mateix no m'ho veus, però en Jair Rivera està mantenint una actitud de risc per un locutor que és beure Coca-Cola. Perquè no sé si el sentiu i tot, inclús
no,
glopatjar.
Som molt silenciós, eh?
Perquè la Coca-Cola i tal no va bé, per locutors.
Està molt bé. No m'ho patrocina Coca-Cola,
veritat? No.
Es nota. No. Ni m'ho patrocinarà.
La glucosa aquesta se te'n van
No és glucosa, és zero.
Se te'n van els músculs. És zero. Jo no me'n fic.
Jo duc tota la vida... Sempre que he estat a la ràdio, sento'm una lata de Coca-Cola. Aquí encara no l'havia dut per respecte a tu. Però ja t'havia perdut. Molt he tardat.
Molt bé. El pròxim spoiler, per favor, que sigui amb una llauna de Voldam. En aquesta hora.
D'acord.
Sí, escolta'm, de què parlem avui? Què faim?
Avui parlant de...
Per cert, això és una secció de cine i televisió.
Sí, crec que sí. Sí, Val. Sí. Espera, tu... Sí, efectivament ho és.
Ah, ho és.
Ho he comprovat.
Sí,
que
sí.
En aquesta hora no es pot haver res per segur. Avui parlam... Bueno, vàrem parlar amb... És que m'ho seguiu, és milions de persones que m'ho seguiu.
Centenars de milers.
Sabeu que en general, tret de que jo me passi per un altre costat la idea, sol ser que conto què he vist i després pues parlam d'estrenes que no les he vist encara perquè encara no s'han estrenat.
Clar.
Avui vos duc de lo que he vist una cosa que ja vàrem parlar a ses estrenes quan encara no l'havia vist perquè encara estava d'estrena. I és que aquesta setmana, bueno, la setmana anterior vaig veure la nova pel·lícula d'en Jim Jarmusch o Jarmusch o... No sé, en el diccionari hipster i Vicent Hipster, no sé com ho posa.
És hipster.
Exactament.
Gent que, si sou hipsters, l'heu de conèixer.
L'heu de conèixer i segurament d'ells Jarmusch.
Si no coneixeu en aquest tio... Me sap molt de mal...
Però el portaria confeita a sa barba.
Però no sou hipsters i segurament tampoc sou sigmes.
Ostres, estàs ampliant...
Estic aquí trencant.
Sí que sé bé.
Es matí de sa gent.
Doncs això, que hi havia la nova d'en Jim Jarmusch, que es diu Father, Mother, Sister, Brother.
What do you say we toast our tea to family relations?
Oh. Wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up.
Com deies que es diu la peli? Father, Mother...
Father, Mother, i després sense coma per enmig, és tal qual, eh? Father, Mother, Sister, Brother. Per què així? Perquè són tres històries, no quatre. Una sobre el pare, que s'eix central seria un pare, una altra que s'eix central seria la mare, i després una història en què només parlen dos germans, només surten dos germans, perdó, i un petit cinc o sis frases d'un altre personatge.
Anem a els temes. És interessant o absurda?
No, absurda no és. És Jim Jarmusch, és una reflexió que planteja una idea interessant. Ve d'una idea interessant que mos planteja des del punt de vista de les relacions familiars, diferents estadis, no? Un amb el pare com a eix central, la primera història, la que més m'agrada de les tres, per cert, també sé que més ganes tenia de veure perquè surten en Adam Driver i surten Tom Waits, que ja ha sortit en altres pel·lícules d'en Jim Jarmusch, i no sé si d'algun altre director, però bueno, jo vaig saber que en Tom Waits era actor perquè sortia pel·lícules d'en Jim Jarmusch.
A veure, surt a de Coppola, de Dràcula, també.
I quina és l'última? O sigui, del 94, vull dir.
El 94.
Surt en Tom Waits, no el devia conèixer en aquella època, encara quan el vaig veure. Doncs això, la primera que més me va interessar i són dos germans que van a veure son pare, que viu a una cabanya feta un desastre i tal, i es nota molt sa tirantó, tracta molt bé silencis, això ho fa molt bé en Jim Jarmusch, es veu que per escriure menys, el que sigui, però s'ha manejat molt en diàleg, i els actors estan molt bé, té un parell de punts... Clar, el gènere posa que és una comèdia dramàtica, i jo sóc molt de la primera que és el gènere que més m'agrada, i després que estic molt d'acord que una comèdia dramàtica no té que ser especialment graciosa, sinó és una comèdia dramàtica, prima és drama. Però té que haver-hi una suficient dosis de comèdia perquè tu li digues comèdia dramàtica. Jo no vaig a recabar... O sigui, sí que hi ha algun guinyo que fas un somriure, però això per un britànic no seria una comèdia dramàtica. Vull dir, qualsevol drama britànic té més comèdia que aquesta comèdia, o per almenys la que jo li vaig saber a veure, igual és un tipus de comèdia... húngara, que és l'origen d'en Jim Jarmusch, ¿vale?
Ell és nord-americà, i punt.
Sí, perquè als Estats Units és com Madrid, que sí. De gent dels Estats Units no n'hi ha. Vull dir, és com a Madrid. A Madrid són tots extremenys andalusos. I de tot arreu del món. Doncs aquesta és la que m'ha apareixut una mica interessant. La segona, Està bé, és que també és interessant en si mateixa, eh? Si història és interessant en si mateixa, juga una mica també és el mateix, ja comença a ser una mica més reiterativa, però és una mare i dos germanes que van... però que aquestes no tenen com una relació completament oposada, n'hi ha una que fa moltíssima ràbia i es veu en seguida perquè dues que ve tenyit, i si surt una lota amb el que ve tenyit una pel·lícula...
Vol dir que t'ha de fer ràbia?
T'ha de fer ràbia, però és que, bueno, ja està com, diguéssim... normalitzat, que si dius que ve tenyit... No tenyit. Tenyit d'un color, diguéssim, que no és...
Per exemple, blau.
Blau, lila, rosa... Un color que, diguéssim, que no pot tenir ningú per si mateix. Vale? Tret que s'hagi caigut a sa marmita de
sa poció màgica, d'alguna
ser. Sí, o de mi color, no sé, de pallars de mi color. I, efectivament, sa tia fa moltíssima ràbia. I bé, menys mal que no la vaig conèixer en persona, perquè si no segurament li vaig tirar trastos jo, perquè tinc un d'això amb aquest tipus de personatge que a més dones cabell tenyit de colors. Bé, això és un xiste, perquè escolti la meva estimada na Cristina Ramon, que ella sap per què ho dic.
Però, un moment, has tret nòvia?
Estan discutint la meva vida personal.
Perdona.
O sigui, això va en sèrio? Ara m'has deixat completament reput, eh?
T'has tret nòvia i t'has color blau?
No, això és una època que ja vaig passar, eh?
Vale.
Això és una època que vaig passar, però que va ser com a molt seguida, de que n'encadenava una darrere les altres, diguéssim. Okay. O sea, pregunta, o sea, m'ha deixat completament en plan, t'has tret nòvia? Okay. No sé, t'has divorciat, Vicent? I per què no, esa pregunta? Ja m'has descol·locat. Bueno, això, fa molta ràbia. Està guai, però torna a redundar una mica el mateix. La tercera és quan comences a entendre que tot, cada història, al final, no és una... En que siguen tres històries separades, estan completament separades...
Estan entrellaçades.
No estan entrellaçades en absolut. És a dir, la idea, la tesi que al final vol sostenir és el que està entrellaçat entre les tres.
Ah.
Què passa? Que la tercera...
És missatge.
És missatge. Què passa? Que la tercera és la més avorrida de totes. I per quan te'n dones compte d'això... Si te n'arribes a dar compte, ja has desconnectat completament.
Clar.
Aleshores, té una idea molt interessant, però no fa falta 110 minutazos, per la meva manera d'entendre, no fan falta 110 minutazos per transmetre aquesta idea, perquè al final el cine, a part d'un missatge, que hi estic d'acord, i una tesi, hi ha alguna cosa que et deixi molt xocant, o la idea és tan potent que al final, en què t'hagis avorrit 110 minuts, dius, ostres, i ho recapitules de manera que te dona una sensació agradable... O dius, vale, sí, guai, està guai la tesi que m'estàs plantejant, però igual, amb un curtmetratge de 25 minuts, m'hagués centrat molt millor.
Prou.
M'hagués centrat molt millor. Sobretot quan ja dic, quan és... per jo...
Saps quin és el problema? Aquesta queixa jo l'he sentit moltes vegades, i el problema en realitat és que el curtmetratge no es ven. No té sortida comercial. Llavors, va
si
un...
Si no en Ginjarmus mai hagués fet
va,
una pel·lícula.
Va un tio que és autor, o es pensa que és autor... ha tingut una idea que necessita expressar i l'única manera comercial d'expressar-ho que té en cinema és un llargmetratge.
I contractant en Adam Driver perquè el vagi a veure la gent al cine. Perquè estava cine, estava cine ple fins a dalt. La majoria de la gent no sabia qui era en Jim Jarmusch.
Sí.
O per almenys no havia
però
vist mai...
Però sabien qui era Adam Driver.
Tots sabien qui era Adam Driver.
Això no està malament, això està bé, tu.
No està molt bé perquè està...
L'has vist a Eivissa i l'has vist en cine comercial normal?
L'he vist a Eivissa gràcies a que tenim un dels millors cines, per no dir el millor cine de Balears, que és el Cine Regio.
Que l'han no fet en sessió comercial?
L'han
o...
fet en Cinètic, en el cicle de Cinètic.
Cinètic.
Sí, perquè comercial... Però, vamos, estava... Claro, també no me la posaven un dia, però, ostres, que estava
però
a rebentar.
Que Cinètic de seu públic, també. Eh?
Sí, sí, sí. Sí, però jo he anat a moltes altres sessions de Cinètic, deia jo, que no estaven a rebentar. I molta gent m'ho deia, no, jo no sé ni de cap... Jo no sé de cap, no sé... Se llena una mica per anar a Adam Driver, perquè s'havia fet més campanya també gràcies a que sortien a Adam Driver, és a dir, com a estratègia comercial, guai. Té que dir que és la segona pel·li que veig d'en Jim Jarmusch i veig que va una mica en la mateixa línia. No sé si li donen una tercera oportunitat, però ja dic que és un tipus de cine per es que li agradi. O sigui, així com moltes vegades m'ha posat un plan superhater, simplement diré que jo entenc el que ha volgut mostrar, hi ha hagut moments que m'ha agradat, hi ha guinyos ben fet, és una pel·lícula molt ben feta, molt ben interpretada, però jo, a la llarga, al final se me va acabar fent avorrida. No és que se me fes avorrida des del principi, però se me va acabar fent avorrida perquè, a més, precisament la tercera part, on acaba intentant resoldre, és que és la més avorrida de les tres. És que és la que menys ganxo té de les tres. És la que ja no té pràcticament res d'humor, res de... que per si mateixa te pugui treure.
Sí, que no va cap amunt, que va cap avall.
Claro, i això és perillós, amb les pel·lícules.
Sí, sí, en general, en tot.
Molt
bé, més coses? Tenim estrenes?
Tenim estrenes, també, cada setmana hi ha estrenes, i aquí estic per contar-vos-les. Estrena de cine. Estrena de cine, també hipster, però... Bé, ara en parlam. S'estrena la nova pel·lícula d'Anna Isabel Cuixet, Tres Adioses.
Com ti senti?
Non ho proprio fame.
Lo stomaco è il nostro secondo cervello.
Forza!
Ti viene in mente qualcosa che può avere scatenato questo malessere? Relax.
Jo crec que tant de hipsteries... Ara m'explico, per cert, perquè cada vegada que obro una web veig en aquesta dona.
Sí. Que feia temps que no se la veia, no?
Sí, jo crec que vaig deixar de veure les pel·lis d'aquesta dona, no sé per què, però en els anys 90. I...
Però no sí. N'havia fet molta, n'havia fet 3 o 4.
No,
eh?
Alguna n'havia fet. I escolta'm, que tant de hipsterisme en aquesta hora del matí està bé.
Sí, sí, perquè és una cosa que no, ni et desperta ni t'adorm, saps?
Et deixa, no, et deixa...
Et deixa ganes de...
Et deixa atordit.
Que te facin una perfilada de barba, eh?
Sí.
De canviar-te d'agafes per una d'aquestes més grosses que...
Sí.
Que estan molt de moda ara, que m'encanta ara, inciso. O sigui, ara, si et compres unes gafes que diguéssim, actuals, és a dir, de les que estaven de moda, com les que duen tu i jo, ara estàs passat de moda. Ara tens que dur unes gafes com les que duies meu tio... Després de la guerra.
Sí.
I aquestes són les gafes que estan de moda ara.
Correcte.
Dit això, per això, ja que mos escolten els hipsters, pues, perquè no
això és perquè tornes a l'Emili, eh?
Hòstia, ha fet una catgireta bona aquí. Ara.
Sí, sí. Em puc fer de més grosses.
Sí, ho sé, ho sé.
Tu encara estàs en edat.
De fer que són catgiretes o de fer l'Emili?
De fer catgiretes.
Jo me'n vaig lliurar de l'Emili, jo vaig ser la primera promoció que es va lliurar de l'Emili.
Jo també em vaig lliurar.
L'únic que li tenen que agrair en Pujol, eh? Perquè això no va ser en Aznar, va ser en Pujol. Sí, és veritat.
Va ser en Pujol?
Va ser amb pacte per Convergència i Unió.
Va ser exigència de Convergència
i Unió.
Mira, jo no ho sabia, acabes de donar una informació rellevant.
Hombre, jo és que estava molt a tope amb això, jo estava per votar-lo en Pujol, jo estava dient, per què no el puc votar, saps? Perquè jo veia ja que me tocava, i tu, per favor. Bé, en fi, això, que la catalana hipster per excel·lència segueix amb el seu bon costum de rodar fora d'Espanya. El que passa que ara, en comptes de rodar als Estats Units, Gran Bretanya, França inclús, li ha de rodar a Itàlia, perquè es veu que li sortia més barat que rodar a Formentera amb agost, encara que vingui a ser més o menys el mateix. I mos porta un nou drama romàntic amb unes crítiques que és excel·lents, com ja sol ser costum, i que crec que és dels pocs, per jo per almenys, dels pocs realitzadors que no fallen pràcticament mai. Tu, com que diu que fa 30 anys que no
sí,
la veus,
sí, sí.
Pues no,
fa temps, sí.
No ho saps. Però, clar, si fa 30 anys, és que havia fet dos pel·lícules,
sí.
O una pel·lícula, sí. Cosette, o sigui.
Sí, en recordo haver-ne vist una que tenia un pressupost ínfim i a més estava com rodada al Canadà, als Estats Units, un lloc que feia molt de fred. No me'n recordo el nom de l'actriu, però
bueno,
era bona.
La Sara Poli.
Sí, crec que sí.
Mi vida sin mi.
Sí, correcte.
2002, eh? 2002 o 2003.
D'acord, o sigui, encara n'he vist el 2002.
Claro, és que jo te dic
encara
que
era
la primera pel·lícula, jo crec que és del 97, sí, la primera pel·lícula sí. De Necuixet.
No, però la vaig seguir als seus principis. Jo al principi m'interessava el cine.
Ja.
Ara som exactament igual que en Carlos Boyero.
Sí,
saps? Que s'ha escrit...
Però encara no prou hater.
No prou hater encara, però em falta
mira,
un poc
jo també ho sou, però és que costa, eh?
Falta una mica d'edat i una mica més
també
de
també et dic, en aquella època en Carlos Boyero tampoc era tan hater. Encara li agradava el cine. En aquesta ocasió, la premissa inicial de Tres Adioses és parteix d'una discussió de dos germans que fa que es separin. I ella, xef, i ella, després d'aquesta traumàtica separació, es queda sense gana.
Tema de germans, eh? Tema familiar, també.
Tema familiar, també. Bueno, en Isabel Cuixet tira una mica per aquí. Però... tu ja saps que el meu... Si puc ser hater, ho soc, però és que em fascina com aquesta dona és capaç de construir poesia de la quotidianitat. O sigui, imagina't, ella és xef... I ella, per sa gana. Dius, oh, quina xorrada, no? O sigui, a partir d'això, coneguent a Isabel Cuixet, te construeix tota una història de relació.
Sí.
En realitat és com una excusa. No va por el pensamiento mágico, no va a on estan realment els llaços, on estan els vincles. I ella ho fa com una excusa per tirar endavant una història. I bé, ha tingut molt bones crítiques. Està entre les millors pel·lícules de 2025. Està a 91... com a les millors pel·lícules de tots els temps.
Mm.
I encara no l'ha estrenat. La gent també es ve una mica en amunt, no? Però bueno.
Com pot estar com la millor pel·lícula de tots els temps en el número 91 si encara no l'han estrenat?
Perquè hi ha moltes llistes.
Tio.
Està molt allí. Però no l'han estrenat aquí. L'han estrenat és el Festival de Toronto. Van fer un preestrenat al Festival de Toronto que lo petó. La qüestió. Jo, en principi, si puc veure-la... m'ho intentaré perquè la veritat és que m'interessa el que fa aquesta lota, menys quan es fica a parlar de coses del procés i aquesta cosa no tenia punyeta idea i es pensa que en sap molt.
Era antiprocés, ella.
Era antiprocés, sí, és a dir, però parlava amb una autoritat com si ella, però soc catalana, molt bé, però no has rodat una pel·li en Catalunya en la teva vida, tampoc. O sigui que, hi ha que dir que, bé, per qui no la tenen tan present, va rodar Sa Meravellosa, a part des que han dit Mi vida sin mi, que és una meravella. No la vegis si estàs deprimit, també t'ho dic. I si t'han dat una mala notícia, no la vegis. Si tens que anar al metge perquè no saps si t'ha sortit un bulto o un puesto, no la vegis, vale? I Sa Meravellosa també, La vida secreta de les paraules, amb Sa Meravellosa, Sara Poli, que és la mateixa de Mi vida sin mi, i Sa novena meravella del món, que és en Tim Robbins, que en Tim Robbins tot el que faci. O sigui, jo en Tim Robbins, que a més és un dels tios més políticament compromès dels Estats Units. Jo ara em diu que voten en Trump, jo voto en Trump. Saps per què sentir Robbins? O sigui, això és així. Curiositat d'anar a Isabel Cuixet.
El que passa és que això no passarà.
No, per sort no passarà.
I
no
per
passarà.
Això ho dius, perquè saps que no passarà.
Hombre, se m'acaba un mite, eh? O sigui, me diuen que surt a la llista d'Einstein, o me diuen que surt votant en això, i no sé què és pitjor, eh? No sé quin mite més se m'acaba, eh?
Jo crec que aquesta llista d'Einstein ja és un poc de colla.
Sí, ja entra una mica tothom.
Hi surt tothom.
T'ho has mirat a veure si surt tu?
No ho he mirat.
Mira-m'ho jo també, a veure si
jo. No tinc constància de conèixer aquest senyor.
No, jo tampoc, però escolta, Eivissa tenia...
Sí.
Tenia les seues coses, eh? A veure si encara tindrem un susto. Curiositat d'en Isabel Cuixet. És operadora de càmera a totes les seves pel·lis perquè diu que li és molt més fàcil fer-ho ella que dir-li a càmera com ho té que fer. I clar, jo, que treballo sovint amb operadors de càmera, l'entenc perfectament. L'entenc perfectament, sí. I no sé si m'ho dona temps un tràiler més.
No sé en quina...
O sigui, no deixem passar.
Sí, vinga.
Tenim pel·li espanyola. Tenim pel·li espanyola que es diu Aida i Vuelta. Us sonarà d'algú?
¡Acción! Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
M'agrada molt.
Igual aquesta és més interessant.
És format... Ja, és que aquesta té... A que sí, eh?
Sí.
Bueno, primer, menció a part de com es fan absolutament exactament igual tots els tràilers de comèdia a Espanya. Tots iguals. Tallem la música en aquest moment, la tornem a arrencar a partir d'aquí, que és veritat que funciona, que estan ben fets. Però, claro, ja apareix una màquina de xurros, una mica. Però, bueno, tinc que dir que jo me vaig inspirar amb ell per fer-se de Idiomàtels, però en plan per odiar-lo també una mica, no? Però perquè funciona. Bueno, la qüestió. És interessant... Pot ser-ho, perquè és d'en Paco León i és una intrahistòria dins d'una de les sèries més abrumadorament populars del nostre passat recent, perquè està molt amb la memòria col·lectiva encara i ha estat super mainstream, és a dir, no ha passat a ser una sèrie de culte, perquè tampoc crec que ho meregui, encara que era divertida, però no ho mereix com Aquí no hay quien viva, que me pareix que és molt més trencadora, eh? Si no era una sitcom a l'uso, però que molt popular, i estava bé, escolta, estava bé, va anar una mica de la baixa, però estava bé. Però va dins de la intrahistòria...
Molt gràcies a l'actriu, a la prota.
A tots els actors, hi ha una bona selecció de com feien els personatges. Però més enllà d'això, està guai perquè no és treure una... No s'ha estirat xicle per estirar xicle, sinó és en Paco León, que sempre ha anat una miqueta més enllà com a director, fer coses per lo menos diferents, no dic que tot el seu m'hagi agradat, però li veus aquesta certa intenció d'autor, de treure una intrahistòria dins de la història, una intrahistòria, mesclant pues, coses reals amb bastanta ficció, ja veig que no és realment el que ha passat, però m'apareix interessant, i com que jo la vaig seguir bastant a la sèrie ahir en directe, diguéssim, quan estava de moda, doncs crec que si puc li donaré una oportunitat, per lo menos... No és la típica comèdia espanyola, que ja és molt, perquè últimament duim una ratxeta que té l'Iten. L'han comentat unes quantes aquí.
Idò, no sé si tens spoiler. Crec que tens spoiler. Crec que tenim spoiler. Atenció, posam en marxa a redoble. L'únic efecte de so que gastam, crec que en aquest... Home, gastam a l'avió típic i tal, però, per favor, endavant. Fas amb gasto d'efectes especials, senyor tècnic. Increïble.
Terminator 2, que és on tindria que haver acabat la saga de Terminator, és personatge d'en Terminator, en Schwarzenegger, molt per evitar que la seva tecnologia destrueixi el futur. Per culpa de que varen fer noves seqüeles, doncs no va servir i el nostre futur està condemnat per la tecnologia.
I aquest spoiler te l'ha recomanat que el facis ChatGPT?
Me l'ha recomanat que el faci una oient que m'ho escolta molt sovint, que és Sara Torres Marí.
Gràcies. Gràcies, Sara Torres Marí, em referia. No, a tu també, Javi.
No, gràcies, Sara.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Molt bé, anem amb comença la nostra secció de fact-checking. Avui, de fact-checking o de coses que són difícils de creure, però que no ho són. I anem amb una notícia que apareix paranormal, justament, però que no ho és.
Els titulares de la revista Muy Interesante i és el següent. Descobreixen que els humans poden detectar objectes sense tocar-los, com si tinguéssim un setè sentit amagat.
Setè
o sisè,
no?
O sisè, no, bueno, quin. Un altre sentit. Com dèiem, la informació s'ha publicat a Muy Interesante, però també a portals com Wired o Gizmodo, de tota la vida. La qüestió és que un estudi experimental ha aconseguit demostrar que el tacte humà pot anticipar els objectes sense tocar-los. No es tracta d'un nou sentit, però sí d'una capacitat poc coneguda que redefineix el nostre concepte d'estacte.
Sí, eh? Estacte sol associar-se a l'experiència directa d'escontacte, a la pressió de la pell contra una superfície o a la fricció dels dits quan explora un objecte. Però, tot i això, hi ha situacions quotidianes que fan pensar que aquesta idea de tacte es queda curta. Per exemple, mans que s'aturen just abans de xocar contra alguna cosa que està amagada, una resistència inesperada baix de serena o una sensació difícil de descriure que anticipa un obstacle.
Durant molt de temps, aquestes percepcions s'han interpretat com simples coincidències, però pareix que no és així.
Mira per on.
Els investigadors, segons els resultats publicats a la International Conference on Development and Learning, varen partir d'una pregunta bàsica. Fins a quin punt el tacte humà pot anticipar-se en el contacte directe en un medi granular, com per exemple serena? Varen fer un experiment que va consistir en que 12 participants varen ficar un dit, l'índex concretament, en una caixa amb arena seca i l'havien de moure segons una trajectòria marcada. En alguns casos hi havia un objecte enterrat i en altres no. Va resultar que aquestes persones varen detectar l'objecte amb una precisió de 70% a una distància mitjana de quasi 7 centímetres.
Pareix màgia, però no ho és. No és màgia. 7 centímetres és just la distància que prediuen els models físics sobre com es transmeten les forces a serena. L'experiment es va repetir amb braços robòtics, amb sensors tàctils, òbviament, i va resultar que els robots també detectaven l'objecte en arribant a 7 centímetres, quan ahir era, però en canvi varen donar molts més falsos positius.
Toma, mini punto per naltros.
La conclusió que n'extreu l'equip científic és que el cervell humà està especialment preparat per detectar els canvis de patró en un àmbit com serena quan s'acosta a un objecte encara que no vegi aquest objecte ni el pugui topar. No és màgia, però quasi ho pareix.
El disc de la setmana.
Efectivament, anem amb el disc de la setmana, que això que sentireu són un grup així punk de Manacor, que es diuen Los Colegas de Bruno. Acaben de llançar el seu primer disc, titulat Mariposas. Avui hem triat una cançó que es diu Rector Rubí i que, a més, ens servirà per arribar a les 6:20 a l'abans informatiu. Sona així.
Oh, Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia, són les 6 i 40 minuts d'aquest dijous 12 de febrer, dia que estarà marcat pel vent. Menorca i l'interior i el nord i nord-est de Mallorca estan en avís taronja per vent i es podrien produir ratxes de fins a 90 km per hora. Les dues illes, a més, també estan en avís taronja per fenòmens costaners. Les Pitiüses, en canvi, estan en avís groc per tots dos. La inestabilitat meteorològica, però, avui també afecta la península i Catalunya ha suspès l'activitat educativa, esportiva i sanitària no urgent i demana a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris i també que es prioritzi el teletreball. Tot en una jornada en què destacam que la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat ha ajornat la votació per decidir sobre l'increment de l'impost de turisme sostenible en temporada alta. L'objectiu d'aquest ajornament és analitzar quin ha de ser l'objectiu de fons. La mesura va ser proposada per la presidenta del govern, Marga Proens, en el debat de política general de l'any 2024 i fa unes setmanes el PSIP va defensar una iniciativa al Parlament en el mateix sentit. Això quan Menorca continuen els treballs per analitzar els penyals del Fonduco i Cala Sant Esteve sense que encara sigui un lloc segur per viure. Per tant, continuen els veïnats desallotjats. Els que sí que han pogut tornar a nit a casa seva són la quinzena de persones que varen ser desallotjades ahir a Ciutadella per mort d'un incendi a un edifici. Avui els pèrits continuen amb la inspecció per determinar-ne les causes. De tot això, però de més qüestions relacionades amb l'actualitat local, autonòmica, estatal i internacional, així com de cultura i esports, en parlarem durant l'informatiu matí, serà a partir de les 7. Ara continua el primer vol a Formentera.
I de Tres Ràdio és humor. Vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Du 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 salsa. Aha ha ha.
Sì.
Ba 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 ba.
Sì.
Du 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 salsa.
Salsa, salsa, salsa promet aquesta cançó. Salsa promet na Irene Roig Francolí, que ja la tenim aquí en el nostre estudi, amb la seva pròpia presència personal humana.
Sí!
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Ara millor.
Entre eufòrica i histèrica.
Sempre histèrica, nunca inhistèrica. Ai, Déu meu.
Molt bé, escolta'm, que... que anàvem a parlar de penis.
Anàvem a parlar de penis, anàvem amb el tema que hi ha, segur que hi havia molta gent que deia, no pot ser que no en parli.
Un tema que preocupa a homes, a dones...
A la societat sencera.
A la societat sencera.
Niños i niñas. També, els petits també estan preocupats.
També.
En fi, el titular diu així. Ácido hialurónico en el pene para ganar metros. El escándalo deportivo que mide hasta el último centímetro.
El pene, rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, cipote, carajo. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres...
De qui és el titular? De qui és el titular? És un titular massa fàcil. Massa, o sigui, hi ha massa possibilitats. És d'aquelles coses que si has de posar el titular jo m'agobia, perquè dius, dona massa possibilitats, la notícia.
És que dona massa possibilitats.
Massa possibilitats.
És del pitjor diari del món, que és Libertat Digital.
Ostres!
És càncer dels càncers.
Ostres!
Però
però tu per què llegeixes això?
Vaig buscar el millor titular.
Tu en Sacovita eres immune i també ets immune en això.
Jo tot el que sigui, per fer sasa, m'és igual. Si he de buscar risses, hi ha vegades que tu te'n vas a OK Diario i gent d'aquesta, i és on trobes risses.
Sí, sí.
Pous de merda,
sí, sí,
i de risses.
Hi ha que baixar a l'infern per buscar un xiste.
Exacte.
Molt bé, ácido hialurónico en el pene para ganar metros? Es pregunta el escándalo deportivo que mide hasta el último centímetro.
Mai en la vida havia pensat que m'importarien un colló als Jocs Olímpics d'hivern, mai millor dit. Diuen que el fred et deixa el penis com un barrufet i que alguns ho volen combatre deixant-se el pollastre, deixant-se com els morros de Carmen de Mairena, però en el penis.
Ja, yeah. O sigui, d'inflar-se d'allí de...
Exacte.
Perquè, clar, això de l'àcid hialurònic, que és com el Botox, què és això?
Sí i no, perquè el Botox t'infla perquè és tòxic, el qual és ideal, és una toxina, el Botox.
Sí, sí, sí.
L'àcid hialurònic el que té és que es reabsorbeix i això serà important perquè entenguis què està passant. Vale? Però, a més, hem de tenir en compte que el biatlon d'hivern és una cosa que barreja esquí i tir. Així que ara mateix hi ha dos tipus d'esquiadors. Els que van armats i els que s'alegren de veure't.
Però s'està gastant per donar més rendiment a on? En el llit o...
No.
O a les proves esportives?
No. Res d'això. Veuràs. Els titulars de premsa parlen de Penisgate. O sigui, una setmana meravellosa. Els esquiadors de salt, concretament, són investigats pel comitè antidopatge per punxar-se àcid hialurònic en el xerric. Per fer timó, no. Vull pensar que també, però no. És per fer d'esquirol volador. Aquí va l'explicació, vale? Resulta que la vestimenta de salt ha d'anar ajustada com una abraçada d'àvia. Vale? Un poc més i els fan saltar en tanga, body painting.
Sí.
Els fan un traje de saliva, el qual clarament faria que veiés algú aquestes proves.
Clar.
Si no, no ho veu ningú. Perquè resulta que, si no, la tela que sobra els ajuda a volar més lluny, com un inglès a Sant Antoni. Vale? Per fer-los la roba, els mesuren fins als pèls de l'escrot. Vale? Els hi fan a mida, molt exacte. El que estan fent és punxar-se àcid hialurònic quan els van a mesurar perquè se'ls infli el penis com el braç d'un nadó.
Ostres, i així poder...
Quan l'àcid es reabsorbeix, s'obre tela. Aquesta és la qüestió. El penis torna una mida normal, bueno, supos que ben normal, no sé, depèn de quan t'hagis punxat, fill de puta, però bueno. Una mida normal, i a sobre la tela. Per 2 centímetres de tela de sobre, poden guanyar fins a 6 metres de salt. 6 metres!
Que fort.
Està, o sigui, és una cosa increïble, és trampíssima. El que volen és això, que s'obri tela. Ara bé...
Perquè com que planeges, no? Si s'obre tela.
No, ja, ara, planeja, estem parlant de molt pocs centímetres, però que ells
funciona.
Han de fer...
Sí.
Això tampoc vol dir que, per exemple, pens, no poden tenir una erecció quan els mesuren, perquè això també seria fer trampa. Però això es veu. Així que m'imaginen els que està mesurant en plan... Pa! No, hombre, baixa això, clar. És trampa.
Clar, jo se m'ocorreix. El millor seria que de partida, ja es que van per esquiadors, per aquest tipus de salt, ja tinguessin un membre important.
Però és que no, perquè el que importa és que s'obre tela.
Ja, clar, no és... No és
clar, ha de sobrar tela.
Ha de sobrar tela.
Fer trampa quan et mesuren. Jo proposo altres opcions, per exemple, patada en els collons. També t'infla.
Sí.
I després també redueix. Ficar esperies a l'aspiradora. Jo crec que durant un rato guanyes algo de centímetres. O almenys...
Sí.
Algú ho ha intentat. Tocar-se molt...
Et queda sense pols.
Sí, això segur.
Això segur.
Tocar-se molt no val, perquè no et deixa sec, però sí que te la deixa torta. I amb això no guanya res. I així està el món.
Tocar-te-la molt te la deixa torta?
Si no equilibres i vas canviant d'una mà a l'altra...
Hòstia, ara ho entenc.
Te queda garfio, eh?
Ara ho entenc. Gràcies, Irene.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Ladies and gentlemen, we are experiencing some turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Vinga, va, anem amb una mica de turbulències.
Sabió, sí, que si no, no despertem.
Es mou, s'agita, si no... Sí, exactament. No, si no, no acabem de despertar. Mm. De què parlem avui? De gastronomia. Pot ser la cuina una qüestió conflictiva? I tant que sí. Mireu, si no, s'ha carnissat debat entre els partidaris de la truita de patates amb ceba i els puristes que la volen sense. Tu ets més de...
Jo crec que és millor que no facem declaracions al respecte.
Ok, d'acord.
Mm. Sí, no? Per una vegada mos mantenim neutrals.
D'acord, mos mantenim... Sí, sí, sí. És que jo també me fico en temes, a vegades.
Vols dir tu?
Sí, sí. Quina...
Vols dir tu de quin ets partidari?
No, 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 no. No,
no, veritat?
No, no, no. M'estim més que no.
Anem a seguir les turbulències. El conflicte des que parlem, però, no es troba a Espanya, sinó a Dinamarca. El titular és de New York Times i és el següent. Es menjar pot ser un art? Dinamarca ho està debatent ara mateix.
Siempre que vuelve a la casa, te pillas en la cocina, tumbas una oda harina con las manos en la masa.
Chiquillo, no quiero plato fino.
Alerta amb aquesta proposta perquè té, té suc, eh?
Tu què opines? Així de primeres.
Jo opino que no.
Que no pot ser un art, eh?
No.
I de resulta que el ministre de Cultura de Dinamarca va anunciar divendres una nova iniciativa per reconèixer oficialment la gastronomia com a art. Aquesta serà la primera vegada que una nació classifiqui legalment la cuina com una forma de producció cultural digna del mateix suport i protecció que la pintura o el ballet, mm-hmm. per exemple. D'aquesta manera, els xefs d'alt nivell d'un país podrien optar, bé, de Dinamarca, per començar, si ho accepten allí, podrien optar a finançació artística, per exemple.
Cosa que no ha passat mai al món.
Mai de la vida. La iniciativa començarà per convocar experts per avaluar una reclassificació de la gastronomia que passi d'artesania a art i, en última instància, requeriria d'aprovació parlamentària. Alerta. I diu en el ministre Jacob Hengel-Smith, com es pronunci, diu, esperemos que permita que la gastronomia no se considere solo una forma de nutrición, sinó una forma de expresión.
O sigui, el ministre estaria...
El ministre està a tope, que sí, sí, sí. Que sí que ha de ser un art. Dinamarca, encara que va subsistir amb una dieta una miqueta pobra, a base de, claro, posa arenques i pan de centeno, que crec que la traducció és arencs i pa de sègol.
Sí.
Però jo, clar, com no en soc menjar, tampoc no sabia com
sí,
es deia.
Sí, sí, pa de sègol.
Clar, diu que en les últimes dècades s'ha convertit en un destí gastronòmic de primer ordre gràcies a la innovadora nova cuina nòrdica.
Que jo no sabia que existís.
Jo tampoc, però està encapçalada per el xef René Redzepi, de tota la vida de Déu.
Mm.
I encara que a França, per exemple, la cuina es denomina moltes vegades com a les artes culinàries i la UNESCO ha concedit l'estatus de patrimoni cultural la cuina italiana, cap d'aquestes designacions equipara oficialment la feina dels xefs a la feina dels escultors o directors d'orquestra,
clar,
per exemple.
Aquí estem és que l'art moltes vegades subsisteix a base d'aportacions públiques.
Clar. És que podrien optar finançament i
clar.
Seria com...
Vull dir, perquè una orquestra, l'Orquestra Nacional d'Espanya o l'Orquestra de les Balears, bàsicament, subsisteixen gràcies a...
Ajudes, efectivament. El cas és que això realment no ha posat d'acord ni tan sols en els que estan dins del sector, ja que hi ha cuiners que s'han pronunciat al respecte i que no...
Els propis cuiners, eh?
Els propis cuiners no consideren que sigui un art. Per exemple, cuiners que jo, perquè no estic ficada en aquest món, no sé si són molt famosos, però en Joel Robuchon, que va morir en 2018, i en Thomas Keller, o sigui, gent ja que va fer... declaracions al respecte ja fa temps, varen insistir en que són artesans i destaquen sa tècnica i sa habilitat, però diuen que no són realment artistes que busquin expressar una idea o evocar una emoció i que, per tant, no encaixaria amb això d'art. Però quan la prestigiosa Exposició Internacional d'Art Documenta va convidar... d'Art Documenta és el nom, eh?
Mm-hmm.
Va convidar en Ferran Adrián, el xef del famós restaurant espanyol El Bulli, a participar a l'edició de 2007. Aquesta...
Clar, perquè el varen convidar...
El varen convidar a l'Exposició Internacional d'Art, no?
Clar, sí, sí.
Pues aquesta decisió també ja va generar polèmica dins dels propis cuiners. Això tampoc no hi estaven d'acord. I el crític d'art australià Robert Hooks, per exemple, va criticar que en Ferran Adrià se l'inclogués en aquest certamen.
És un tema molt polèmic que acabarà arribant d'alguna forma, a Espanya, m'hi jugo el que vulgueu, en els pròxims anys, seguríssim, perquè hi ha molt de xef, molt de David Muñoz, etc etc. I, bé, jo crec que està bé que hagis parlat d'en Ferran Adrià, justament, perquè una mica és pare de sa criatura, eh?
Claro, en Ferran Adrià és... Aquest sí que m'ho sona. Es cuiner català Ferran Adrià i el seu restaurant El Bulli, que es va ser elegit el millor del món diverses vegades entre 2002 i 2009, varen ser responsables a Espanya de sa popularització d'una determinada cuina de creació, que se li diu. Així que és just que avui li llegim l'horòscop en Ferran Adrià.
Va tancar El Bulli per convertir-lo en un museu, eh?
Ah, sí?
Dedicat a investigació culinària.
Ell deu estar... Vull dir, de Dinamarca.
Clar, aquest està de Dinamarca, amb ministre, segur, són col·legues, segur.
I d'en Ferran Adrià, anem a dir el més important, i és que va néixer a l'Hospitalet de Llobregat un 14 de maig de 1962, així que és Taure. Aquest horòscop que li llegirem per Taure és d'Esportal 20 minuts i és per tot 2026.
Molt bé, serveix per tots els Taure.
Per tots els Taure, però el dedicam en Ferran Adrià. Idò, segons els 20 minuts... En Julio Antonio, la nostra referència per avui...
L'astròleg de 20 minuts.
Creu que 2026 es presenta com a un punt d'inflexió per Tauro, que pot ser, per exemple, que en Ferran Adrià s'avarai amb els altres cuiners, no? Diu que els Tauro entren en una etapa de transició profunda marcada per canvis lents, però alerta decisius, especialment en l'àmbit laboral i econòmic.
Ui, ara, Ferran Adrià.
Crec que està claríssim. A més, diu en Julio Antonio que Tauro comença a sentir sa influència de Saturn. Ferran Adrià ho haurà notat, ja, sa influència de Saturn?
Jo crec que sí.
Segurament, no? Diu que aquest trànsit anuncia una etapa de majors exigències sense que ses coses deixaran de fluir amb tanta facilitat com altres temps. Et posa complicat. Llavors també et podràs trobar, Ferran Adrià i el resta de taures, més obstacles, retrasos o proves, sobretot en qüestions relacionades amb sa feina, amb els sous i amb sa estabilitat material, però, ei, que no és que t'estiga castigant ningú, que és un procés de maduració.
Clar, això diuen els astròlegs, saps?
Claro, no te cansis.
Quan els astres et rebenten a bufetades, diuen, no, però és que estàs madurant.
Dios,
vale,
no castiga dos veces,
si
no?
Si jo no volia madurar.
Això, sí, reconeix, astròleg, que hi haurà moments de cansament i de sensació de sacrifici, però també d'aprenentatge. Un bon moment, això sí, 2026, pels vincles familiars, eh? Que el 2026 arriba de sa maneta de Júpiter, vull dir el que vull dir això, que és el planeta de sa expansió i de sa bona fortuna, i que això vol dir que està especialment vinculat amb sa família, amb sa llar i amb sa vida íntima, Ferran Adrià.
Molt bé, no tenim més temps, idò...
Però hem dit l'important.
M'he quedat preocupat per en Ferran Adrià.
Però s'apanyarà. Perquè aprendrà moltíssim.
Està graciós, i a Polònia l'imitaven també.
Sí.
Li anirà bé.
Li anirà molt bé.
Sí, vas a madurar, Ferran Adrià. Mira, rima i tot. Si rimes que és veritat.
Clar.
Gràcies, Cristina.
A valtros.
Idò, fins aquí hem arribat avui. Esperam que us hagi agradat una micoia i que demà ens torneu a escoltar, que ja serà divendres. Res, a les 7 companys de l'informatiu matí, que passis un dia boníssim.
Són